és l'únic que compta. Els altres, cada vegada més llargs, cada vegada més anodins, no proporcionen sinó una pastositat tèbia i desagradable, un embafament potiner. L'últim, potser, recobra amb la desil·lusió d'acabar una aparència de vigor. Però el primer glob, tot plegat comença força abans de la gorja. Els llavis, aquell or escumós, frescor amplificada per la bromera. Després, a poc a poc, el paladar, un goig velat per l'amargantó. Que llarg que sembla el primer glob. El fem de seguida, amb una avidesa falsament instintiva. De fet, tot està dit, la quantitat. Aquell ni massa ni massa poc que constitueix l'esquer ideal. El benestar que segueix, reforçat per un sospir, un esclafit de la llengua o el silenci corresponent. La sensació enganyosa d'un plaer que s'obre a l'infinit. Alhora, prou que ho sabem, el millor ja ha estat pres. Deixem el got, fins i tot l'allunyem una mica damunt el posavasos. N'assaborim el color. Falsa mel, sol fred. Segons tot un ritual de saviesa i d'espera, voldríem dominar el miracle que s'acaba de produir i d'escapar alhora. El got, i llegim amb satisfacció el nom exacte de la cervesa que havíem demanat. Ara bé, continent i contingut, ja poden anar tenint raons interminables, que ja no hi haurà res que es multipliqui. Ens agradaria guardar el secret de l'or pur i recloure'l amb fórmules, però davant la taula blanca esquitxada del sol, l'alquimista decebut no fa sinó salvar les aparences i veu com més va, més cervesa amb menys plaer cada vegada. És un goig amarg. Bevem per oblidar el primer glob. Philip Delerm, el primer glob de cervesa i altres plaers minúsculs. D'Empúries.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio.
A tu, amor, t'estava esperant.
I és que la Castanyada i Tots Sants rubriquen que l'estiu s'ha esvaït definitivament. Avui és dia de castanyes, de panellets i de bons àpats, de tradicions de Tots Sants i del Dia del Difunts no s'acaben pas per això amb aquestes castanyes i els panellets. També és costum de consumir moniàtocs i fruita confitada d'aquests dies. Mireu, sabeu què farem? Primer de tot, un bon pica-pica. Una mica d'aquí, una mica d'allà. I després farem una tertúlia. Avui hem anat fins a Olot perquè s'hi fa un pernil de pagès de meravella. I és que hi ha vida més enllà també dels pernils ibèrics. Tenim els pernils de tota la vida. Serà veritat o i tant que sí? Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui volem parlar una miqueta de tecnologia, però volem parlar de tecnologia gastronòmica. I per això hem vingut fins a veure la Íngrid Ferrer, que és tecnòloga d'aliments, perquè ens expliqui què és això de la gastronomia molecular. Íngrid, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, fa molta gent que quan parles de cuina molecular, de gastronomia molecular, es arrufen una mica el nas. Per què passa això?
Bueno, perquè indirectament pensen en tema d'additius, en tema de coses que s'utilitzen al laboratori, que es posen a la cuina, però realment no és posar ni additius a la cuina ni coses estranyes o extravagants a la cuina, sinó que és alguna eina, algun producte. Sí que és veritat que alguns són additius, però són additius controlats que ens els mengem a diari i que ajuden aquestes cuines d'alta cuina, com si diguéssim, o d'avantguarda, a optimitzar els processos d'elaboració.
Tu vas començar fa molt temps amb en Ferran Adrià des de la Fundació Alícia I clar, diem tecnòloga d'aliments i no diem cuinera, però de ben segur que molts de nosaltres haurem comprat coses que tenim a casa, no sé, per exemple, un ketchup, i allà hi ha cuina molecular, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bueno, diguéssim que ve una mica del coneixement de la indústria alimentària. Aquest coneixement que s'ha creat amb els anys s'ha posat algunes de les coses que utilitzen la indústria alimentària a les cuines, però amb sentit i amb criteri. I a més, i fins i tot amb rigor. Aquestes cuines han estudiat abans de poder utilitzar aquests productes a la cuina. Han buscat la seva... El com treballen, no? Com diguéssim. I si són necessaris, perquè no sempre són necessaris, no sempre estan utilitzant l'alta cuina o la cuina d'avantguarda productes d'aquest estil additius, sinó que...
Per exemple, què estem parlant? Estem parlant de texturitzants, estem parlant d'emulsions. De què parlem quan parlem de productes de la cuina o de la gastronomia molecular?
Els productes de la gastronomia molecular, bàsicament el que utilitzen són hidrats de carboni, bàsicament. La majoria són d'origen extrets d'algues o de fermentacions, o fins i tot la gelatina cua de peix, que és una proteïna, vull dir que no... Són coses que a vegades el nom ens fa més por que el que realment estan utilitzant. Lo important és, per això, entendre què estan utilitzant. Entendre que el que estan treballant no es pot utilitzar així com així, que tenen una manera de treballar, i això, la gent que ho treballa, la gent que està utilitzant-ho, ho estudia, es forma en aquest aspecte.
Per exemple, en una maionesa, què hi hauria?
La industrial o la de...
Bueno, tant li fa, perquè al cap i a la fi, quan fem una maionesa, nosaltres també podem posar, com bé dius tu, tots aquests elements o alguns elements que hi ha en una maionesa industrial, no?
Bueno, sí, en algun cas es posen midons, amb les maioneses industrials, i els midons també estan utilitzats a la cuina, com podria ser la coneguda maicena, no? Però a la cuina potser més molecular, la cuina que potser estudia una mica més la química que hi ha al darrere dels aliments, doncs potser utilitzen algun midó modificat. Que aquest midó modificat és un midó que continua sent un hidrat de carboni. Passa que s'ha modificat perquè sigui més resistent a les temperatures de cocció o que no es talli l'aigua i l'oli, que són immiscibles, no? Doncs potser utilitzen aquest midó, que la indústria també l'utilitza. Són petits detalls.
Per exemple, per espesseir una salsa que tingui una base d'aigua o una base de suc de fruites, quina cosa podríem utilitzar?
A part dels midons, el que passa que alguns, com que s'han d'hidratar amb calent, fa que, si ho fas amb fruites, es perdin algunes de les propietats. Un dels més coneguts dins aquest sector de la gastronomia molecular és la goma xantana, que fins i tot s'utilitza en tema de farmacèutic, en tema d'espessar líquids, en temes de disfàgia o en temes de deglució, amb problemàtiques en temes de deglució. Doncs aquesta goma xantana no deixa de ser un hidrat de carboni, que la indústria alimentària l'ha utilitzat durant molts anys i que ara la cuina l'utilitza potser per espessar alguna fruita en la que no volen que es modifiquin les propietats nutricionals, no només organolèptiques, sinó també nutricionals.
Ingrid, ens parlaves de la coneguda per molta gent, la cua de peix, no una gelatina. En tenim una que ve del món de les algues, que a més va molt bé perquè aquesta la pots escalfar i segons a quina temperatura es queda allà estable.
Et refereixes a la gargar, no?
Exacte.
Que molta gent, fins i tot a la gent que és del sector més vegetarià, fa molts anys que la coneixen, perquè ha sigut la seva alternativa en donar textura als aliments. Però estem parlant de fa molts anys. Vull dir que potser ara el tema vegetarià està com més... tothom ho coneix, o tothom en parla més, o tothom fins i tot segueix alguna dieta, no? Una dieta segueix, em refereixo que menja més part vegetal que animal. La gargar... Fa molts anys que s'ha utilitzat aquest tipus de persones que mengen només vegetal. I estabilitza les salses, estabilitza les gelatines, pots tindre textures puré, pots tindre... que dona alternatives que la gelatina no et donava antigament a la cuina. Aquesta et dona altres... té més resistències al calor, més... Bueno, una textura diferent i que ha interessat a la cuina molecular, ha interessat i s'hi ha quedat.
Tu, que ets de les primeres persones que va començar a treballar tots aquests elements, diguem-ne, de la cuina molecular, per tu, quin és el que ha canviat més la vida als cuiners i cuineres d'aquesta cuina d'avantguàrdia?
Ostres, n'hi ha... Bueno, l'agar agar seria un, però estem parlant de que fa més de 20 anys que s'està utilitzant, perquè això de la cuina molecular ens pensem que és ahir i ja fa molt temps que s'hi treballa. El que passa que ara actualment s'hi han assentat les bases i la gent quan utilitza amb molt més criteri i amb molt més sentit. Abans fins i tot anaves a molts llocs que tot eren gelatines, i la cosa ha canviat, ja no és així perquè es coneix més tot. Però per mi una de les que ha interessat molt i que la veig molt sovint a les cuines és la goma xantana, perquè espessa coses fredes. I això, amb un cuiner també hi ha una part de la protecció de l'aliment, de que sigui sa i amb molt de gust, que abans per texturitzar les coses s'han d'escalfar, no? I ella, la goma xantana, diguéssim, et dona la possibilitat de tindre aliments molt més frescos, molt més... amb fred, vaja, texturitza amb fred, i el veig a moltes cuines que no són de cuina molecular.
Doncs avui hem fet un petit tastet amb la Ingrid Ferrer, tecnòloga dels aliments, i de ben segur que a la fonda et farem venir una miqueta més per anar explicant aquestes coses i sobretot, per perdre una mica de por, perquè moltes vegades, quan ens informem bé, les coses no semblen el que són. Moltíssimes gràcies, Ingrid.
A vosaltres.
La fonda, amb Pep Noguer.
Ja tornem a tenir l'espai de la Guia Virgínies de la Cuina Catalana. Avui amb l'Enric Coderc, cuiner, xef, gran amic del programa. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta, avui cap a on anirem en aquesta Guia Virgínies? Anirem cap a la zona de Tarragona, cap a Lleida, cap a la Franja, cap a Andorra, cap a les Illes, cap on anirem?
Avui ens quedarem a prop, anirem al Maresme.
Al Maresme, a veure...
A Cabrils.
Cabrils, que no és Cambrils, eh?
No és Cambrils, hi ha una bona distància.
I què hi trobarem a Cabrils?
Doncs a Cabrils hi tenim un bon restaurant com és el Nou Cal Gras.
Nou Cal Gras, això ja pinta bé. Que el restaurant es digui Nou Cal Gras, això ja vol dir que aquí hi trobarem cuina tradicional, no sé si posada al dia o no.
És una cuina com les que s'ha fet tota la vida, una cuina catalana, que ha fet un canvi doncs, des de fa poquet temps, perquè ho ha agafat la generació jove, diguem, i estan adequant més doncs, a una cuina més moderna.
La cuina tradicional, posada al dia, canvis, diguem-ne, de generacions, la gent jove, diguem-ne, agafa les rendes d'aquella cuina tradicional que havien posat els pares o els avis. I què hi podem menjar-hi avui, al Nou Cal Gras?
Doncs la veritat és que tenen una carta molt interessant. Plats de carn de peix més típics d'entrants, un gerret de vedella amb carbassa...
Ui, para. Gerret de vedella amb carbassa, això com va, això?
Doncs és el gerret, que antigament es feia molt de xup-xup, doncs aquest cop el que el fan és coure a la baixa temperatura per aconseguir el mateix integrant tots els aromes amb una carbassa, que el punt dolçó confitat queda increïble.
Ui, què més, a veure?
Un plat bastant apassionant és el bacallà que fan ells, que és un bacallà amb mongetes del ganxet, panxeta i bolets, que aprofiten moltes vegades els bolets que tenim de temporada i que fa una combinació increïble.
Suposo que també hi deu haver-hi una mica de brasa aquí, no?
Sí, aquí hi ha una mica de brasa, hi ha uns cargols, hi ha carns a la brasa, peixos inclús, vull dir, hi ha tota una oferta. Penseu que al Maresme estem entre mar i muntanya, llavors hi podem trobar de tot.
I de postres, què hi podríem trobar-hi de postres?
Mira, de postres, aquí fan els seus plats, els seus postres més tipus els cheesecakes que estan més de moda i tot, unes torrijes, però tenen postres com, per exemple, a vegades trobem aquests maduixots que són de la zona del Maresme, que són, ara d'aquí res, ja comencem una temporada nova i que val molt la pena de tastar.
Clar, ara fa gràcia, no?, perquè sempre hem digut el pastís de formatge, però ara li hem de dir cheesecake, perquè així li semblarà més bo, no?
Sí, és potser aquest punt de modernització que potser ens passem i en fem un gran massa. El pastís de formatge és el de tota la vida, i diguem-li pastís de formatge.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, al restaurant Nou Gras o Nou Cal Gras de Cabrils. Moltíssimes gràcies, Enric.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Doncs vinga, avui quan acabi seré prop de casa perquè Me n'he anat fins a Olot, a l'avinguda, si no recordo malament, Antoni Gaudí, a un lloc on hi ha naus. Mireu qui tenia el mecànic que hi portava el cotxe. Però avui vinc a veure una... Clar, no sé si una fàbrica o no. Bé, deixarem que ens ho digui el personatge d'avui, perquè m'ha dit que... Ah, mira, ja veig aquí que m'obre la porta. Hola, Joan, bon dia.
Hola, Pep, què tal? Com estem?
Joan, escolta, jo quan l'altre dia vaig anar a la carnisseria i em van dir, vols pernil d'Olot? Vaig dir, d'Olot? Jo em pensava que els pernils, mira que n'he tastat de pernils i n'he tastat, i home, sí que aquí a la Garrotxa fem pernils, però no em pensava que féssim un pernil com el d'abans. I em van dir, has d'anar a veure en Joan Curós. I aquí sóc, una petita fàbrica artesana que només feu pernils?
Exactament. Nosaltres ens dediquem a l'elaboració només exclusivament d'un sol pernil artesà i volem que s'assembli molt al pernil que es feia abans.
Clar, perquè tu tens una edat una mica semblant a la meva. Jo me'n recordo quan tu eres molt jove, que ara quan t'he vist dic, hosti, era aquell noi. Em sembla que compartíem, diguem-ne, zones de marxa, per aquí Olot, però clar, jo no ho sabia que feies pernils. I, de fet, és una d'aquestes coses, no? Moltes vegades parlem d'artesania i ara et veig aquí en aquesta petita nau en la qual parlem d'artesania i a vegades sembla que l'artesania hagi de ser només en un lloc molt petit o una persona, no?, que fa una cosa amb les mans i tot això. I clar, aquí veig que no en tens gaires de màquines, no? De fet, una balança i neveres i parar de comptar.
No, exacte. Nosaltres fem un pernil, hem volgut fer un pernil molt artesà, simulant les condicions d'abans dels rebors de les cases de pagès i sense màquines, o sigui, el pernil el salem a mà com abans, tot el procés és manual i l'únic que fem és simular les condicions d'humitat i temperatura d'abans, els rebostos on se posaven les matances de pagès, que eren molt tradicionals aquí a la Garrotxa. Doncs hem intentat fer el pernil tradicional d'aquella època d'aquí a la Garrotxa.
Una coseta, Joan, perquè clar, són aquelles coses que ara que som a principis de novembre, aviat arribarà, podríem dir, el Sant Martí, no? Diuen que a cada porc li arriba el seu Sant Martí. Però clar, fer només un producte, aquí ha d'haver-hi molta litúrgia, hi ha d'haver-hi molta curació, hi ha d'haver-hi cura, sobretot, en fer-ho, però hi ha d'haver-hi molta curació, i una curació segurament molt lenta. I això, per exemple, quan parlem de pernils, pensem molt, per exemple, en el sud de la península Ibèrica, no? La zona de Los Pedroches, a la zona de Huelva, també podem anar cap a la zona del centre de Madrid, cap a la zona de Salamanca, i aquí és veritat que a casa nostra, a la Garrotxa, al Pirineus, se n'ha fet de pernil, no? Però mai ha tingut, diguem-ne, la requesta que pot tenir, diguem-ne, un pernil com el pernil ibèric. Per què ens passa això? Perquè, clar, pernils sempre n'hi havia hagut abans.
Sí, exacte. De pernils se'n feia. El que passa que, per exemple, aquí, en aquesta zona, es va anar augmentant molt el volum de pernil. I fem més volum, i més volum, i més volum. I nosaltres, la intenció nostra no ha estat mai aquesta. Ha estat d'intentar recordar aquells sabors d'abans. I amb tres pilars bàsics, fonamentals, que és el que ens hem basat en aquesta empresa, que són poqueta sal, però per compensar la poqueta sal vol dir molt fred i molta llarga duració de curatge del pernil. Això és el bàsic, diguéssim, per poder fer un pernil com els d'abans.
Ara això m'ho expliques ben a poc, perquè, escolta'm, aquí veig moltes cosetes, allò, com deia, molt poques màquines, però veig molta artesania, perquè aquí veig dues caixes i un ocellet m'ha dit, diu, on vas avui fan entre 80 i 100 pernils a la setmana. Per tant, això ja ens pot, diguem-ne, donar a entendre la magnitud, diguem-ne, de casa teva, no? 80 i 100 pernils a la setmana és molt poc.
És molt poc. La realitat és aquesta, perquè si comparem amb qualsevol fàbrica de pernils, diràs, ostres, però 80 o 100 pernils, això no és res. Però és que nosaltres volem fer un pernil exclusiu. Volem fer un pernil que la gent que el tasti digui, ostres, Aquest pernil sí, té el sabor una mica com abans. Com abans explica, a vegades ho expliquen amb les tomates. Oh, el sabor, el gust de les tomates d'abans. Doncs amb el pernil, doncs nosaltres també l'havíem perdut una mica, aquest gust del pernil de pagès. I amb aquest l'hem intentat tornar a aconseguir. I el que volem és que la gent que el tasti torni a recordar aquest sabor d'abans. I ja si ho aconseguim.
Anem a veure pernils?
Anem a veure pernils.
Caram, veig que ja esteu a punt aquí, eh? Tenim aquest home treballant. Per veure com va afinar el ganivet, veig que no és pas el primer pernil que fa, eh?
No, està clar que en fa uns quants. No molts, perquè som uns artesans, però en fa uns quants i ell és el que es dedica cada setmana vinga, a donar-li el ganivet i anar-los a polint i deixant-los d'aquesta veus, aquest tall que li anem donant, diguéssim, que és un tall tradicional que li volem donar al nostre pernil de la Garrotxa.
Com, de quina raça és aquest pernil? Bueno, aquest porc que ve.
Això és un... Nosaltres treballem amb dos, bàsicament dos granges ja molt properes d'aquí, que són amb porcs d'Uroc. Uns, que es pot dir que tenim un 56% de Duroc en sang, i l'altre un 85% de Duroc en sang. El de 85 inclús té l'ungla negra. I el més interessant és que tots dos són molt similars, l'únic que potser el del 85 doncs, té un grau d'infiltració de grassa, de greix, més elevat.
Ara en parlem molt dels graus d'infiltració de greix perquè sabem de que on hi ha greix hi ha melositat, hi ha tendresa, però també hi ha gust, no? El greix és el gran responsable, diguem-ne, del gust en qualsevol peça de carn.
Exactament. Si no hi hagués greix, seria una carn eixuta i costaria inclús de menjar-te-la, és a dir, carn salada. El greix li dona aquella textura, el fa fàcil de que el puguis menjar, que tinguis ganes de tornar-ne a menjar, és l'èxit, diguéssim, dels embotits del porc, diguéssim. I el més important és que aquest greix estigui dintre el múscul. El greix de fora, mira, hi ha gent que no li agrada veure'l i el treu i ho trobo superbé. Però el de dintre el múscul, que a vegades es veu més, a vegades es veu menys, però el que hi ha és el més important.
Clar, aquí hi ha una cosa, i sempre en parlem d'això, no? Que l'altre dia precisament un me'n deia, pensa que si el porc està ben alimentat, aquests greixos també són molt més saludables, no? I això ens passa amb tots els animals, és a dir, ben alimentats, que visquin bé, la seva carn i el seu greix també serà molt millor que no d'un animal que menja qualsevol cosa.
Exactament. Hem de pensar que nosaltres fem un pernil salat, però la part més important de totes és que l'animal ens vingui bo per poder fer un bon pernil, que si no tenim un pernil ja bo en origen, per més que nosaltres el fem molt bé el procés i com abans i tot això, no el aconseguirem. Però amb bona alimentació, bons animals, ben cuidats, ben tractats, que ara ja hi ha granges que els estan tractant i alimentant molt bé, amb això ja assegures una part molt important de que tindràs pots tenir un molt bon pernil.
Joan, veig que gairebé totes les cuixes són de la mateixa mida. Això també és important per la curació, no? Que no tingueu, diguem-ne, allò, peces de pesos molt diferents, o que, per exemple, féssiu espatlles i cuixes a la vegada.
Exacte. Nosaltres hem intentat tenir uns pernils entre uns 12 i 14 quilos. Per què? Perquè no, o sigui, volem que tots més o menys caminin i per igual a l'hora del procés de secatge. Què ens passaria? Imaginem-nos que tenim pernils molt petits i pernils molt grans. Doncs que en un mateix... Que ara ja eres veient les càmeres on els assequem i tot això. Si, en un mateix assecador tindries uns que ja haurien d'estar més avançats, els altres que han d'anar enrere, i on sobretot en les etapes inicials el que volem és que el pernil ens camini molt per igual. Després, al final, ja n'hi haurà alguns que tinguin més greix infiltrat, que han d'estar més temps curant-se, i altres que dius, bueno, aquest ja, ell mateix t'ho diu, no, jo ja puc ser menjat. I un altre dirà, no, doncs a mi m'has d'aguantar més temps aquí a la càmera. Però el mateix pernil ja et parla. Ara, en les etapes inicials és molt important tenir-los controlats. I això ho fem amb aconseguim amb els pesos igualats.
Ara estem veient aquí que estan entrant. Mira, aprofitem que obren la porta perquè estan entrant tot un moble, podríem dir, d'acer inoxidable aquí amb una càmera molt gran en la qual veiem que, a veure, aquesta porta pesa una mica, a veure si la podem obrir. Carai, Joan, tenim aquí els pernils, ja veig que n'hi teniu més, el terra una mica mullat, això deu tenir algun sentit, i veiem aquí els pernils que tenen una mica de sal. Jo em pensava que n'hi posàveu molta de sal, el pernil.
No, n'hi posem poqueta, i els posem amb unes safates d'inoxidable, de 4 en 4, com vas veient, i aquí els tenim classificats per mides entre 12 i 14, doncs, perquè uns tindran un dia més o un dia menys de sal segons el seu pes. I aquí, amb aquesta sal, el que volem és que comenci el pernil, aquesta sal penetri i ja comença a treure l'humitat. Amb aquesta sal, el que va molt bé és que sigui una sal molt humida. Si veus, el terra està ben moll, perquè volem que l'humitat ambiental sigui del 100%. I amb això, què fa? Que el pernil no resseca i, com que està hidratat, doncs la sal entra molt millor.
Joan, anem cap a fora, perquè si no aquests pernils els entrarà una miqueta, tot i que aquí estem molt bé. Quants dies s'hi estan? Has dit tants dies per cuixa, per pes, amb la sal, quants dies és això?
O sigui, per exemple, imagina'ns un pernil de 12 quilos, doncs nosaltres amb sal el tindrem 11 dies. I amb un poquet de sal superficial, no amb allò carregats de sal o amb piles de sal com fan altres llocs. Nosaltres no, això no ens atrevim, no ens atrevim. Fem un poquet de sal, la sal on te toca, ben repartideta, la que necessita, i 12 quilos de pernil, 11 dies de sal.
La sal ha de penetrar cap a dins, ha de treure part d'aquesta aigua que té la cuixa per després començar-se a secar. Ara em fas pensar, i faig una mica la broma, però jo hi hauria d'estar-hi alguns mesos aquí amb sala. Tu no tant, ets molt prim, tu, Joan. No menges gaire pernil de casa teva,
No, ja, ara que es comença a veure que el greix no és el que engreixa. El que ens engreixa són els sucres. I si fixes en mi, jo d'embotits i pernil em menjo a diari, que potser això no tampoc hauria de ser, però tampoc em menjo en excés de quantitat. Però em menjo a diari, perquè poc o molt hem d'anar provant això.
Com diuen, totes les masses piquen, Joan. Bé, aquí tenim els pernils que hi estan al voltant més o menys d'un dia per quilo, després torno a veure un altre lloc que no hi ha cap màquina, després deuen haver de rentar-se per començar, diguem-ne, el procés de secat i curació, no?
Exactament. El seu dia 11, tal com hem dit abans, que en aquest pernil que dèiem del de 12 quilos, el dia 11 es renta, caigui el dia que caigui, nosaltres som artesans, i es renta, es treu la sal d'aquest pernil i es queda ja ben net i una mica inclús humit de l'aigua, de deixar-lo sense sal superficial. I ja va amb unes càmeres, i això ja començaria a representar el rebost de les cases de pagès. El rebost, els primers dies, normalment les matances es feien al ple hivern, que fes molt fred, doncs aquell rebost estaria entre 4 i 5 graus. Doncs nosaltres tenim el pernil, entre 4 i 5 graus ja que comenci a aixugar aquesta humitat superficial que li hem donat i el mantindrem allà com a mínim 2-3 mesos, com representant un hivern llarg, perquè per mirada, perdó.
No anava a dir, clar, si ara, per exemple, estem a principis de novembre i arriba el Sant Martí i fem el sacrifici del porc a pagès, clar, desembre, gener, febrer, fot molta fred aquí, fins i tot nits de glacera,
Exactament. Nosaltres almenys 2-3 mesos el mantindrem entre 4 i 5 graus i no comencem a pujar-lo un grauet, només, fins al tercer mes. A partir del tercer mes poder ja el posem a 5-6 graus i després el tindrem encara 2-3 mesos més a 5-6 graus, perquè els rebostos tenien unes parets molt gruixudes i a la calor li costava penetrar. Vol dir que no eren només els 3 mesos d'hivern, sinó que aquell fred continuava bastantes setmanes allà dintre el rebost. Per tant, el tenim entre 4 i 5 graus, però després a 5-6 no el pugem massa més.
Anem obrint neveres, què et sembla? Ja amb aquesta... Aquesta, clar, aquí veiem els pernils que ja no tenen sal, estan penjats, es van eixugant i veig que sí, ja em deixen mirar. Sí, sí, fa fresca, aquí fa fresca, eh?
I tant, fa fresca. Estem a 4 o 5 graus, és una temperatura que a dintre una sala, vulguis o no, doncs has d'anar o abrigat o treballar.
Veig que tots hi tenen ja una etiqueta petita que diu el... diu el pes, però aquest fa una mica com jo, és a dir, diu el pes que va entrar, però quan surti no serà pas aquest pes.
No, exacte. Nosaltres, o sigui, li clavem una etiqueta amb el pes inicial i el dia exacte que l'hem rebut inicialment. Aquesta etiqueta no la perdrem mai. Inclús el client que compri aquest pernil, doncs rebrà aquesta etiqueta. I algun client dirà, home, aquest pernil diu 12 quilos, per dir una cosa, i l'he comprat que fa 7 quilos i mig o 8. Ja, és que és la pèrdua d'aigua d'aquest pernil el que hem, durant tots aquests mesos i anys que ens ha mermat, diguéssim, que és el que hem passat de ser una cuixa de porc crua a un pernil curat.
Clar, i és curiós perquè sempre diem pernil, clar, això encara no és un pernil, eh? encara és una cuixa de porc. Anem veient, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portes diferents, que suposo que aquestes 9 portes deuen ser aquests estadis que dius tu, Joan, no? del fred, diguem-ne, cap a la zona més càlida, no?
Exactament. Això el que es va passant aquí, el van passant de porta en porta per anar passant de l'hivern, del rebost de l'hivern, a la primavera. I a partir d'aquí, doncs, què fem? Els hi hem pujat una miqueta la temperatura i el pernil va madurant, però sempre amb molta sensibilitat, que quedi amorós, no el volem ressecat. Si t'hi fixes, aquests assecadors...
A veure, obrim la quarta porta, a veure, aquesta, com tenim... Oh, carai, aquí ja es comença a veure un canvi de color, eh?
Home, aquí ja comença a assemblar-se més un pernil, eh? I encara li falta molt, perquè per dins encara no. Però per fora ja comences a dir, ostres, això ja comença a ser un pernil com els que jo reconec, no? I aquí el que t'explicava és que hi ha uns assecadors que aquí en diem de fred estàtic, que pràcticament no, la majoria d'empreses o de fàbriques tenen assecadors ventilats. Però nosaltres no volem ventilar el pernil, nosaltres volem que vagi assecant-se a la velocitat que el pernil vol. No el volem forçar, perquè després si el forcem ens queda una part, sobretot la part magra, ens queda molt resseca. I en canvi nosaltres no volem que ens quedi ressec. Nosaltres no ens fa res dedicar-li més temps al curat, però el volem que estigui ben curat tant d'un costat com de l'altre, dintre del pernil, que quedi igualat.
Veig aquí a la càmera que hi teniu a la banda de baix una mena de placa d'acer inoxidable. Què hi fa aquesta placa aquí?
Aquí, a darrere d'aquesta placa, hi va un tub corrugat amb que hi va aigua calenta per dintre. I si t'hi fixes a dalt, hi ha uns evaporadors amb uns tubs que estan com glaçats, és el fred. Aquests tubs glaçats, l'humitat ambiental d'aquesta sala s'enganxa en aquest tub fred. I a baix tenim calor per mantenir, diguéssim, la temperatura, li anem donant calor, perquè a dalt li anem fent fred. I l'aire calent de baix puja, el fred de dalt baixa, i amb això és l'única cosa que anem aixugant el pernil. Només aquest contrast del fred i la calor.
Déu-n'hi-do. Aquí hi ha molta alquímia i sobretot el que hi ha és molt coneixement de com van les temperatures. Mira, anem a obrir la vuitena, a veure com el tenim aquest, perquè clar, cada vegada, Joan, m'estic fixant, oh carai, aquí, saps què em fixo? Que cada vegada que anem obrint portes, l'olor és diferent, és a dir, passem d'aquella carn crua salada a una carn, diguem-ne, ja més curada. Aquesta olor ja... Jo ja la començaria a tallar aquí, eh?
A veure, aquí, exactament, lo maco és anar obrint portes, com tu em dius, i anar-los obrint vas notant aquest contrast d'olors que dius, que inclús te sorprèn, perquè dius, ostres, sí que canvia, i és veritat, eh? El pernil, el madurant, i el fer-lo tant a poc, doncs va canviant les olors d'una manera que és maco d'olorar-lo. I el que volem aquí és que al anar a poc volem que ens vagin agafant aquests olors d'aromes, diguéssim, del pernil bo, d'aquests que hi havia hagut abans. Doncs tot això és el que nosaltres volem donar-li, i m'agrada que m'ho diguis perquè vol dir que ho estem aconseguint.
Home, tu, és que aquí... Ostres, em deixes enflairar una miqueta més, eh? Oh, és que és aquella olor, diguem-ne, de greix que va, madurant, que va curant. Veig que aquí, a la part magra, i la part que està del pernil, que no té la conna, que la pinteu, no?
Sí, exactament. Nosaltres, una mica com t'he dit abans, no volem que la part magra se'ns quedi resseca. I quan arriba en aquesta bodega, que més o menys aquí estem, per dir una cosa, el vuitè mes de curació d'aquest pernil, tot i així els anem triant un per un, perquè n'hi haurà algun que tindrà els 8 mesos i encara no ho necessitarà, i un altre que ja ho necessitarà, doncs el 8è mes ja comencem a seleccionar-los altre cop un per un i diem, aquest quina merma té? Quin percentatge d'humitat ha perdut? Doncs un 35. Doncs ja el podem... Ai, un 35, perdó, un 28. Ja el podem engreixonar. L'engreixonem de la part magra, sempre. Per què? Perquè volem que no se'ns ressequi. I volem que estigui molt... O sigui, que encara ens vagi més a poc. Ja tenim aquests assecadors que van a poc, però volem que ens vagi més a poc. Per què? Perquè volem fer-lo bo, aquest pernil. No volem ara ja fer-ne via i treure'l ràpid. No. Volem igualar-lo. I ara aquí tindríem dues opcions. Una, o ressecar-lo de la part magra, o engreixonar-lo i fer-lo bo. I nosaltres hem decidit engreixonar-lo i fer-lo bo.
Doncs vinga, tanquem la porta perquè el motor se'ns ha engegat, perquè diu, aquests dos tenen la porta oberta i aquí comença a entrar una miqueta de temperatura diferent. I el que deia ara, Joan, és que aquí aquests pernils hi estan una bona colla de temps, però una colla de temps vol dir que gairebé estic veient un altre lloc que en teniu molts, i aquest és perquè aquí s'hi passaran segurament més de 2 anys. Un ocellet m'ha dit que no treus cap pernil que no li hagin passat com a mínim 2 anys.
A veure, del pernil que fem del 56% d'Uroc, com a mínim 18 mesos. I el del 85% d'Urot, com a mínim 24 mesos. O sigui, nosaltres seleccionem cada pernil i segons diversos criteris. Entre ells, un és el temps. Abans de 18 mesos, d'aquí no surt cap pernil del 56. I abans de 24 mesos, cap pernil. Però també dependrà del pernil, perquè ja hi haurà pernil que té 24 mesos i ens diu el pernil mateix, no, jo encara no estic. Com ens ho diu que no estic? Doncs perquè el percentatge de merma encara no ens ha arribat. Nosaltres volem que tingui el seu temps i, a part, arribi el 35% de merma de l'aigua, diguéssim, inicial. Si no compleix aquests dos paràmetres, el pernil no surt d'aquesta casa.
A mi m'agradaria obrir aquesta última porta que tenim, perquè, clar, jo ara estic pensant, si hem obert la porta 8 i ja feia aquella olor, la última porta que tenim aquí ha de ser, això ja, una cosa espectacular, no, Joan?
La última ens representa l'estiu, ja. Aquí què fem? Li donem un toc de calor. Un toc de calor perquè els aromes li pugin en aquest pernil i ja veuràs, obrim la porta.
A veure. Ostres. Trastó. Això ja... Aquí, mira, aquí ens hi podríem quedar a dormir, eh? Vull dir, allà feia fred... Ui, però quins aromes que té, això?
Aquí estem a 24 graus. És una temperatura agradable. Aquí ens hi podríem quedar a dormir i, a més, no passarien gana, segons veus, eh? Però aquí el més sorprenent és aquest aroma. Aquest aroma ja de dius, ostres, quin olor de pernil. Aquí sí que fa olor de pernil. I si t'hi fixes, els greixos estan com amb aquest... tot durat, que li doncs perquè estan amb això no és res més que temps i envelliment d'aquest pernil a base doncs de cuidar-los bé i clar, amb tot això, amb tota aquesta intenció, doncs al final aconsegueixes tenir un resultat així que quan entres dius, "Ostres, tu, sí que tinc gana."
Clar, moltes vegades quan veiem un rebost, diguem-ne, casolà a casa, evidentment, com dius tu, passa, diguem-ne, del fred de l'hivern a una temperatura més tranquil·la a la primavera, a una temperatura fresca a l'estiu, i segurament doncs, aquest seria la temperatura que tindríem amb un rebost. Veig per això que no hi ha ni una gota de greix al terra. Això també segurament serà per al tipus de greix que té el pernil i també per aquesta temperatura estable. Una de les coses bones de la tecnologia és que això, tal com veiem aquí, això ho podem fer molt estable durant tot l'any.
Exactament. Amb la tecnologia ens aconseguim fer el mateix procés com si fos l'hivern durant tot l'any. I aquí, amb aquesta instal·lació, que també el que hem intentat és tenir el màxim de moderna i aconseguir dos coses. Una, que no entrar cap producte químic per poder mantenir, diguéssim, net d'àcars, de mosques o mosquits, diguéssim, tota aquesta instal·lació. I com ho aconseguim, això? Doncs amb molta higiene, ja ho veus, totes les estanteries d'inoxidable i tot està tot impecable, de no hi veus àcars per enlloc. Per què? Perquè ho aconseguim d'aquesta manera. I la segona cosa que necessitem per aconseguir això és el pernil l'hem de manipular moltes vegades. I per què el manipulem moltes vegades? Doncs perquè li anem donant carinyo, doncs abans de que ens comenci a florir o qualsevol cosa d'aquesta, doncs ja el pintem amb oli, un per un, els anem donant carinyo. Nosaltres, jo en dic, els anem donant carinyo.
Ara estic veient aquí que tens un noi que està posant, sembla que ho facis percebint, està posant pernils que hi ha a baix, els està posant una miqueta més amunt, els de dalt els està posant a baix. Suposo que deu ser per aquest microcanvi de temperatura que aquí tenim entre els de dalt de tot o amb els de baix de tot, o els que estan més, diguem-ne, entre pernils i pernils, o els que estan més tocant a la paret.
Exactament, exactament. Aquest noi, ell llegeix els pernils, ell ja amb un sol cop d'ull, com l'experiència que hi té, doncs ja quasi ho veu, però a vegades els comprova amb aquest codi de barres que veus aquí, que tenim l'etiqueta, que ens diu molta informació d'aquest pernil, del temps, de la merma i de totes aquestes coses que hem anat comentant, i a més ell els va girant, no? Els hi dona una pinzellada d'oli, els posa cap a dalt, els de dalt cap a baix, i anem fent el joc per poder aconseguir, diguéssim, que el pernil, doncs, tots aconsegueixin una qualitat molt regular i similar.
Joan, estic pensant que, mira, aquest estiu que amb la Fonda vam anar a la cooperativa de Cadí i que fan aquesta mantega tan espectacular, que aquí amb aquesta flaire, amb aquest olor, un bon amic d'aquí de la Vall de Vianya, que em sembla que us coneixeu molt, amb en Jordi de Cal Enric, ell que agafa mantega i la posa a la nevera on hi cura amb aquest sistema de... Abans en diem dry age, no? aquest fred sec, tu qui fas un fred humit, i que la mantega li queda amb aquell aroma de vaca, no? de curació. Clar, jo estic pensant que si aquí agaféssim un bon quilo de mantega del Cadí i la poséssim aquí, al cap d'uns dies ens agafaria una olor espectacular.
Home, Pep, això jo el dia que vulguis ho provem, perquè crec que sortirà espectacular. Hauríem de provar-ho, això. Hauríem de provar-ho.
Mira que no torni a venir d'aquí una estona, bueno, avui no perquè és festa, però que demà no et porti un quilo de mantega i que la posem aquí. Anem cap a fora, perquè si no, aquests pernils... Aquí només et diré que els hi falta una mica de música clàssica per estar, perquè estan tranquils... Això, aquests entre 18 i 24 mesos.
Sí, sí, exacte, exacte. Hi havia una persona que em comentava, que era el meu mentor una mica amb tot això, em deia, és que els pernils estan encantats. Encantats, suposo que amb tots els sentits de la paraula. I un d'aquests és el que estan, que els deixem molt temps, pràcticament sense fer res, només donar-los temps per tornar-se bons.
Donar-li temps per tornar-se bons. Aquesta és una d'aquelles frases boniques que un quan veu, diguem-ne, aquests productes que feu vosaltres, no? I clar, el que dèiem una miqueta al principi de tot plegat, no? Quan parlem d'artesania, moltes vegades ho tenim una mica, diguem-ne, mal entès, no? És a dir, es pot fer artesania una persona a casa seva que fa una feina molt manual, i aquí també es fa molta artesania perquè màquines, les úniques màquines que teniu, són neveres, diguem-ne, o cambres de diferents temperatures, però tot l'altre és a mà. I això també és molt bonic, no? És a dir, que aquesta artesania es vegi en 360 graus.
Exacte. Si t'hi fixes, aquí tenim tot ple de vidres perquè volem que la persona, els clients, quan ens venen a comprar els carnissers, quan ens venen a comprar els pernils, i vegin el que estem fent aquí i que per demostrar. Aquí no es tracta de dir aquest pernil té 22 mesos, 30 mesos, com ho demostrem? Doncs nosaltres volem demostrar-ho perquè el client, quan ho compri, ell sol només ho ha de fer la resta i sabrà els dies exactes que té. Doncs nosaltres ens basem en que el que ens compra el pernil estigui tranquil i tingui clar el que està comprant.
Joan, segurament que hi ha molta gent que, com jo fa molt poquet, avui descobrirà que a casa nostra fem pernils molt i molt bons, però clar, tu ja fa una bona colla de temps que t'hi dediques. De fet, la teva família fa anys i panys que sou del ram de l'artesania del porc, de l'elaboració d'embotits, no?
Sí, sí, sí. Mira, va començar el meu besavi amb una carnisseria i el meu avi es va començar ja al món de l'embotit i començar a fer més embotit, es va deixar la carnisseria ja i es va dedicar a l'embotit del pernil. I aquí ens dediquem ara, amb aquesta empresa, exclusivament a fer aquest pernil de 12 a 14 quilos.
Dir curós i dir fuets, escolta'm, hi ha moltes cases que no es passa sense un fuet, eh?
Home, i tant, és que el fuet de Can Curós és molt bo, s'ha de dir. Almenys jo, te sou molt sincer, Pep, molta gent ens ve a casa i ens diu: què farem si mai no en feu?
Què farem si mai no en feu de fuets, de pernils? Un altre dia ja parlarem, perquè clar, hi ha molta artesania a l'hora de fer aquests pernils, però tu quan vas a un lloc, per exemple, o vas a una casa, sobretot a les cases, i avui no tindrem temps de parlar de tot plegat, però quan tu vas a una casa i veus que tenen aquell pernil i que aquell pernil el tallen com el tallen, perquè t'havia d'haver-hi artesania a l'hora d'agafar un pernil d'aquests, posar-lo a la fusta i tallar-lo, no?
Oh, i tant, això és un art. Tallar el pernil és una cosa que, com a mínim, cada pernil que comprem i que intentem tallar a casa, hem d'intentar millorar-lo. I cada pernil intentar fer-lo una mica millor, perquè el tall és una de les coses més importants, perquè un pernil bo, ben tallat, guanya molt. Que si no el talles malament, un tallant cap gruixut, l'altre que no sé què, doncs clar, per anar bé hem d'anar intentant cada dia tallar-lo millor, això sí.
Començar per la banda estreta, que és la banda, diguem-ne, que en teoria s'asseca, s'aixuca abans, després anar-lo tallant, sobretot tallar-lo perquè ens quedi ben recte, donar-li la volta per començar a tallar la part més ampla. Joan, tu com t'agrada menjar el pernil?
Ui, jo el pernil m'encanta, t'he dit molt sincer, amb pa amb tomata. Jo el pernil, bueno, jo em menjo molt, però a mi el pa amb tomata m'encanta, sempre m'ha agradat molt. Bueno, de totes maneres, el pernil, perquè només un platet de pernil així de pica-pica d'entrada també m'encanta, però amb pa amb tomata per mi és excel·lent, excel·lent.
Si no t'haguessis dedicat podríem dir, a la feina que tenies a casa, què t'hagués agradat ser a tu? Què vas estudiar?
Mira, jo vaig estudiar enginyer tècnic químic, però vaig estudiar-ho perquè em anaven bé les ciències i no em anaven gaire bé les lletres, bàsicament, perquè no sabia massa què fer. Però, clar, jo des de petit sempre el món dels embotits, i no sabria gaire més què fer, perquè des de petit és el que m'han ensenyat a casa. I te soc molt sincer, eh? Segurament no sé si seria bon cap altra cosa.
Joan, tu has dit que no eres de lletres, que eres de ciències, però aquí el que fas és poesia autèntica, porcòfila, podríem dir. Te volia fer una pregunta. Mira, avui estem al 2021. Imagina't que tu i jo, d'aquí a 10 anys, anem a comprar un diari, avui mateix, 1 de novembre, dia de Tots Sants, però, com dic, d'aquí a 10 anys. Hi ha una notícia que en portada, que parla dels pernils de Can Mateu. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Home, a mi m'encantaria que digués que la gent està encantada amb aquest pernil i que el que troba tot el que hem estat intentant explicar aquí durant aquesta estoneta, que ell ho aprecia en el pernil que està menjant i que el fa feliç com a mi em fa feliç quan menjo aquest pa amb tomata que t'explico. Doncs amb això em faria prou jo.
Joan, sense pagesia no hi ha cuina. Si tu tens aquest pernil i feu aquest pernil de tanta qualitat és perquè, com has dit al principi d'aquesta xerrada, tens dos pagesos, dues famílies pagetes que crien uns porcs d'una qualitat excelsa. Sense pagesos i pageses no anem enlloc.
Oh, i tant. Això és de les coses que hem d'intentar protegir, perquè el territori ho necessita. Què fem a Catalunya sense la pagesia? No sé, jo no m'ho puc imaginar, però és de les coses que la gent hauria d'intentar posar-se una mica al cap, de dir, ostres, és un valor que tenim i que l'hem de protegir, perquè sense això jo no sé, és que no m'ho puc imaginar.
Anem a tallar pernil?
Vinga, som-hi.
Qui el talla? Tu? Jo faré el pa amb tomata i tu diràs el pernil, que així n'aprendrem una miqueta.
Vinga, va, som-hi, doncs.
Va, vinga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I després de fer un bon tastet de pernil de pagès, acabem aquesta Fonda de Catalunya Ràdio amb la nostra cita de confiança. I avui en farem una de Michael Pollan. I diu així una cosa tan senzilla. A casa serveixo el tipus de menjar que en conec la història. Senzilla i bona. Esperem que hàgiu gaudit en aquesta fonda i ens veiem, si Déu vol, d'aquí unes setmanetes. Apassiau!
La vida és gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. L'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt... dolça és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.